Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a un nou programa de l'Hem vingut per quedar-nos, un programa d'esport setmanal 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. Amb vosaltres, i com cada setmana, estarem la Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. I després de l'aturada del futbol, per la finestra de seleccions, que ens va permetre poder fer un repàs extens dels equips finalistes de la UEFA Women Champions League, aquesta setmana ha tornat la competició regular amb la jornada 23 de la Lliga F, a banda, a més, de la resta d'esports que també repassarem.
Així doncs, comencem amb la Lliga F. El Barça es va enfrontar dissabte per la tarda al Villarreal, a l'estadi Johan Cruyff. Les de Jonathan Giraldez, malgrat avançar-se en el marcador, van veure com les groguetes empataven el duel a la segona part i van haver de treballar de valent per aconseguir una nova victòria. Al final, tot s'ha de dir, van acabar aconseguint una maneta, que es diu, un resultat de 5-1 a favor del Barça, amb gols de Clàudia Pina, Alexia Putellas, des del punt de penal Rolfo i el doblet de Salma Parayuelo, per part blaugrana, i de Kayla McKenna, per part de les groguetes. A veure què us sembla. Vosaltres també vau trobar una gran diferència entre la primera i la segona part?
Doncs sí, sembla que, sobretot pel resultat, no? I el ritme d'ofensiu del Barça a la segona part. Un partit que la Graham era baixa, tornava a la Jana després de molts dies de baixa. Estrenaven la samarreta, no? Jugàvem en la samarreta de la Carol G. I ve un Villarreal a la primera part que amb un bloc baix, que no arriscava i no pressionava dalt, com alguns partits hem vist que pressionava el Barça. I a l'esperat domini del Barça de la primera part, de la primera part, amb molts xuts a porteria, però que no es traduïen en gols. El Barça no acabava de trobar ben bé els espais aquests del tercer home o la tercera dona per saltar les línies. I ja a la segona part ens trobem amb l'1-1, al minut 54, amb una molt bona transició, una contra del Villarreal, aprofitant l'espai que la Bruns deixava a l'esquena, no? Al 59, els canvis, entrava Rolfo i Vicky. Jo crec que, sens dubte, la tornada de la Rolfo és dels millors fitxatges del Barça en aquest període, no? Per afrontar el final de temporada i els partits importants. I aportava molt, sobretot Rolfo, en la profunditat i en l'amplitud, que ho té molt ben agafat. I de cara a porteria, que hem de recordar que porta 4 gols en 5 partits. Amb aquest, no, el 2-1 que fa la Rolfo des d'una centrada xut que es converteix en el 2-1. No? Ja després entraven la Wolves i la Mariona. La Patri acabava de central i marcava Alexia de penal, un penal que li fan a ella, i sobretot l'última jugada, la jugada del 5-1, no? de la Salma, em sembla que era, una altra vegada la Rolfo, una centrada amb la seva cama oberta d'amplitud, just a l'espai entre la portera i la defensa, que ataca molt bé la Salma i és el 5-1.
Doncs, feta l'anàlisi de la Toni del partit, escoltem ara les declaracions de Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça.
Bona nit a tothom. Bueno, ha sido un partido complejo por el número de jugadoras que estaban por detrás de la pelota, intención de cortar el ritmo de juego, con mucho tiempo entre ataque y ataque, y bueno, no hemos estado bien, ¿cierto? La primera parte no ha sido muy buena desde lo posicional, pero bueno, creo que hemos hecho un gran segundo tiempo, hemos modificado algunas cosas, hemos añadido más gente en la última línea, eso nos ha permitido tener buenos encadenamientos en la última línea. Cuesta, cuando juegas contra 11 jugadoras que están por detrás de la pelota, donde no hay espacio entre líneas, es difícil realmente darle la velocidad y el ritmo que necesitas para crear ocasiones. Aún así, creo que las estadísticas del partido son buenas, son promedio. Y bueno, los 5 goles al final demuestran que hemos sido muy superiores.
Es una llástima que no vam poder veure jugar a la Graham Hansen. en aquest partit, perquè llavors en el terreny de joc haguéssim tingut a la nostra Caroline, màxima golejadora i màxima assistent dels gols de la Lliga F, amb Paola Soldevila, que lidera la classificació de la Lliga F de partits jugats. Per què dic això? Perquè, bueno, ja sabem que dissabte vinent tenim l'anada de les semifinals de la Champions a Montjuïc, com ja sabem i hem comentat, amb entrades encara a la venda, i estem pendents de si tindrem disponible i a màxim rendiment a la Caroline Graham Hansen.
I si no, estem posant ja espelmes perquè ho estigui, no?
Sí, pendent de disponibilitat, però jo crec que estarà, sincerament, pel partit del Chelsea. Crec que tot s'ha enfocat de cara a aquest partit del Chelsea, inclús no van a les seleccions per aquestes molèsties i no han arriscat en el tema del Villarreal. Jo crec que el Barça està mesurant tot el que pot, el que està a les seves mans, ho està mesurant per aquest tram final de la temporada i aquest partit contra el Chelsea, que al final és el que ha de fer, no? I després tenir l'encert la sort de que tot li surti bé com ho ha preparat. Per cert, un Chelsea que jugava el diumenge unes semifinals de la Copa Anglesa contra el Manchester United, un partit molt emocionant, que al final es posava per darrere el Chelsea 2-0 en el minut 23. Un partit que estaven canat el Jonathan i el segon entrenador, el Navarro, a veure'l. Amb 8 minuts d'afegit, 2-1 a favor del Manchester United, i que he vist un Chelsea molt nerviós, patint, però lluitant fins al final, amb moltes pilotes a l'àrea, llançant moltes pilotes aèries a l'àrea petita, i que finalment ha sigut una festa, no?, per Manchester United, que s'ha classificat per la final de la Copa, que serà a l'estadi de Wembley. Pel Barça serà una setmana neta, que li diuen, no?, que tindrà una setmana sencera per preparar el partit contra el Chelsea, però el Chelsea jugarà dimecres, o sigui demà, un partit de Lliga. O sigui que en aquest aspecte, bueno, se suposa que arribaran una mica cansades i el Barça tindrà aquesta setmana neta de la que parlem, no?
I parlant de Champions, ja que la setmana passada analitzàvem tots els equips semifinalistes i fèiem una travessa de qui podria arribar a la final de Bilbao, aquesta setmana hem sabut que hi haurà relleu a la banqueta entre precisament dos d'aquests equips. El Chelsea, rival del Futbol Club Barcelona a les semifinals de la Champions, ja va anunciar un temps enrere que l'entrenadora anglesa, Emma Hayes, deixava la banqueta blu per agafar les regnes a partir del proper mes de maig de la banqueta de la totpoderosa selecció nord-americana. I ara, des d'Anglaterra, arriben més novetats. Segons The Telegraph, Sonia Bonpastor, actual entrenadora de l'Olympique de Lyon, l'equip amb més títols europeus dels equips femenins de futbol, serà la que prengui el relleu de Hayes de cara a la temporada que ve a la banqueta del Chelsea. Bonpastor, l'única dona entrenadora que ha guanyat la Champions els últims 15 anys, arribarà a Londres juntament amb la seva assistent Camille Abili, exinternacional francesa que va jugar 8 temporades al Lyon. Què us sembla la notícia?
Sí, ja ho vam adelantar, no?, al programa fa una setmana o dues, no? Sembla que està molt confirmat, a falta de signatura, que la Sonia Bonpastor serà la pròxima entrenadora del Chelsea. I el Chelsea, que continua amb el seu Only Women's, bueno, jo li vull dir així, no?, perquè fitxant a les millors jugadores en les seves posicions, però també amb aquest perfil, no?, del líder del projecte, una dona, aquesta vegada del nou projecte de la Sonia Bonpastor, després de tants anys de la Emma Hayes.
I un Chelsea-Lyon a la final també seria interessant.
Home, ni que sigui pel relleu aquest a la banqueta, no? L'entrenadora actual contra la futura entrenadora. Però vaja, jo segueixo preferint un Lyon-Barça, eh? I poder tenir una revenja aquí.
Igualment, si la final és el Lyon-Barça, l'entrenadora del Lyon també tindrà moltes ganes d'acabar la seva trajectòria al Lyon amb...
En victòria.
En victòria.
Sí, evidentment.
Ho tindrem difícil, eh?
Sí.
I del Barça al Llevant les Planes, que torna a ensopegar contra un rival directe, aquesta vegada el Betis, immediat perseguidor, a més. Les de Ferran Cabello van perdre a casa per 1-2. I això que en el minut 40 es van avançar en el marcador amb el gol de Chebac, però les verdiblanques van remuntar amb gols de l'Eles Carrión de penal i Tiffany Cameron. L'equip verd i blanc es retroba amb el triomf 5 mesos després i permet a l'equip aproximar-se al seu objectiu per mantenir la categoria, col·locant-se com a 14è classificat a un punt de distància del descens. I les de Ferran Cabello sumen una altra jornada sense vèncer i ja són 15 consecutives. Aquest resultat deixa l'equip català 13è amb 20 punts a 2 de distància de la zona de perill.
Bé, una mica tristones, no? Aquesta vegada sí que es posaven per davant en el marcador i, a més, en un moment clau, abans del descans, marcava Chebac en l'1-0 al minut 40, però a l'inici de la segona part es trobaven de seguida amb dos gols en contra que tornàvem a estar, no? Com el que anàvem dient tots aquests programes, no? Que es remolen en el marcador. Em preocupa molt el tema emocional, no? El tema de no guanyar cap partit des del novembre i això que aquest era un dels partits que era sí o sí. Però bé, el Betis també estava pitjor, venia pitjor en el sentit que inclús estaven en la zona de descens i ha pogut sumar els 3 punts, no? Contra el Levante, o sigui que... Jo no tinc cap dubte de que l'equip acabarà lluitant fins al final, però... Buah, és que el calendari que encara té el Levante per acabar la temporada, la pròxima jornada el Barcelona, segueix el Real Madrid, l'Sporting de Huelva fora, li queda també el Levante, li queda l'Atlètic de Madrid, el València i la Real Societat. O sigui, el calendari no acompanya gaire, però bé, hem de confiar-hi.
Doncs sí, confiem perquè, de fet, en parlarem més endavant quan entrem en el bàsquet, però la setmana passada parlàvem del Barça-CBS, que ho tenia molt complicat per la permanència, perquè havia de guanyar un dels dos partits que quedava i tenia rivals molt difícils, i mira, aquesta setmana ja ho ha aconseguit, o sigui que confiem també en el Llevant les Planes. I seguint amb el futbol, abans d'entrar amb el bàsquet, comentem també les últimes notícies relacionades amb aquest esport. Ja tenim la seu que acollirà la final de la Copa de la Reina, l'estadi de la Romareda, a Saragossa. Sembla que ja està confirmat i el proper 18 de maig a les 7 de la tarda es disputarà la final de la Copa de la Reina que enfrontarà la Reial Societat i el Futbol Club Barcelona.
A un mes de la celebració, tenir estadi confirmat no està malament.
No? És la Federació Espanyola de Futbol. Ens té acostumades a això i a coses molt pitjor.
Sí, sí, sí.
De fet, perquè no entrarem en el debat, però vull dir, ara avui hauríem d'estar dient que Pedro Rocha és el nou president, però ha estat impugnat, tot i que ser l'única candidatura, ja en parlarem, però és la federació, ja ho sabem.
La Tunyi s'està mossegant la llengua.
Sí, sí.
Seguint amb el tema de la Copa de la Reina, destacar que és un estadi amb capacitat per a 30.000 espectadors i es veuran les cares un Barça 9 vegades campiones d'aquesta Copa contra una Real Societat que ha guanyat un cop el trofeu.
Com a anècdota, la Romareda ja va acollir la final de la Copa l'any 1991, en què va guanyar l'equip basc Añorga KKE de Sant Sebastià, i el 2009 va guanyar el Reial Club Deportivo Espanyol de Barcelona. Així que aquesta copa, si es pot dir, serà també un desempat entre Sant Sebastià i Barcelona.
Entre les ciutats, vols dir?
Les
perquè
ciutats.
Aquí podries obrir un meló.
No parlarem d'equips.
I per últim, segons anuncia el diari Esport, que ja ho va dir la Tonya en el programa fa unes setmanes, ja està confirmat el fitxatge d'Elie Brobuk, la portera actual del Manchester City. Només falta l'acte oficial de signatura. Així doncs, després de la sortida de Sandra Paños, a partir del 30 de juny, les tres porteres del Barça per la temporada vinent seran Cata Coll, ja portera indiscutible, podríem dir, Gemma Font, que en principi renovarà contracte per un any més, i la pròpia Elie Brobuk. Després d'aquestes dues últimes, caldrà veure quina d'elles dues, quin rol agafa cada una.
Sí, també destacar que Elie Brobuk va anunciar a les seves xarxes socials que va patir un ictus, tot i que sembla que no hi ha seqüeles que afectin la seva activitat cerebral o la vista, i actualment es troba en procés de recuperació.
I ara sí, seguim amb el bàsquet, ho mencionàvem fa uns minuts, i la seva 29a jornada de la Lliga Femenina Endesa. En aquesta penúltima jornada ens vam trobar amb el derbi català Barça-CBS i Espart-Girona, on tots dos equips lluitaven per la victòria. El Barça per mantenir la permanència i les gironines per assegurar l'avantatge de camp en els quarts de final. Finalment, la victòria va ser pel Barça, 72-70. Tot i que l'Uni va començar bé al Palau, el Barça va anar igualant el partit amb una última jugada de triple de Guinzo abans del descans, que va deixar el marcador en 38-37. En el tercer parcial, l'Espart Girona va arribar a dominar el partit, tancant el parcial 50-56, però finalment va ser el Barça CBS qui es va endur la victòria. Segurament el Palau va tenir molt a veure perquè es va omplir amb gairebé 4.200 persones animant a l'equip blaugrana. Així s'explicava l'entrenador gironí, Roberto Íñiguez, al partit.
Bueno, lo primero felicitar a Barcelona porque creo que se lo merece y ha creído en el partido, sobre todo en un momento que han tenido malo. Han seguido peleando, trabajando y creo que merecen la victoria y merecen estar, ¿no? Estaba antes del partido con Israel, con David y me alegro por ellos porque son buena gente y sé que han sufrido, es un año duro. Y respecto a nosotros, creo que todo se ha decidido con un mal inicio de último cuarto. Creo que hemos hecho un buen trabajo después del descanso. He rotado el equipo para poder llegar un poquito fresco al final y no hemos rotado nada bien y la rotación no ha sido buena y sin atacar, con dudas y cuando hemos querido volver pues ya tarde. Y bueno, creo que nos merecemos perder. Estoy disgustado porque pensaba que el equipo estaba entrenando mejor, compitiendo mejor, en el día a día era mejor, pero hoy han vuelto a aparecer fantasmas y dudas.
I evidentment, aquí tenim les declaracions d'Isaac Fernández, ben content l'entrenador del Barça.
No m'ho preguntis, que em torno a emocionar. Bueno, primer, abans del partit, li volia dedicar la victòria a la família de la Judit Valero, que és una jugadora de la casa, que porta molts anys aquí i que ha perdut la seva mare aquesta setmana. Llavors, per ella va la victòria. Em deixeu? Això és un puto miracle, el que hem fet. Vale, llavors té un mèrit descomunal. Llavors estic pues, així. No pot estar d'una altra manera. Palau ple, jugant un bàsquet brutal, sumant molta gent en el partit, en moments importants, a més. Amb la qual cosa, molt content, molt feliç de mantenir la categoria, perquè ha sigut un any duríssim, on la Lliga, a més, s'ha posat a un nivell duríssim, on amb 11 victòries tenir-te que, quan històricament mai havia sigut així. Amb la qual estic tremendament, primer, orgullós, agraït, feliç.
I el Cadí la Seu, que ja tenia assegurada la permanència, es va enfrontar contra l'Ozono Global Jairis, equip que va guanyar a les de Lleida 78-65. Escoltem les declaracions del seu entrenador, Fabián Téllez.
Bueno, jo crec que el que volíem que era que les jugadores no es deixessin anar en aquests partits, aquests dos partits que ens queden. Almenys avui ho hem aconseguit, és a dir, la reacció de les noies sortint al partit, punxant-se per davant, fent bon bàsquet durant molts minuts de la primera part, jo crec que és una mostra del que nosaltres demanàvem i exigíem a les noies, no? Que és aquest no deixar-se anar.
Així doncs, amb tot aquest repàs, ara la classificació la tenim amb que l'Espart Girona està en quart lloc amb 46 punts, el Cadí la Seu 11è amb 41 punts i el Barça CBS en 12a posició amb 40 punts, matemàticament salvat.
I per acabar amb el bàsquet, informar que el passat 10 d'abril el London Lions es va proclamar campió de l'Eurocup Women's Champions. Recordem que en aquesta competició hi teníem tant el Cadí la Seu com l'Espart Girona, on aquest últim va caure en les semifinals.
I ara passem del bàsquet a l'hoquei. Jornada 22 de la Hoquei Lliga Iberdrola, on s'han jugat tots els partits amb els següents resultats. Atenció, empat del Vilassana Cop d'Ibars, 2-2, amb l'Sneca Fraga. El Solideo Sant Cugat va caure 1-6 amb el General i Palau de Plegamans. Un resultat, podríem dir, tenint en compte que el General i Palau de Plegamans va primer un punt avoltat, però normal, aquesta victòria per part del Plegamans. Les Roses va perdre 0-4 amb el Telecable. El Cerdanyola Fenia Energia va guanyar 4-1 davant del Benvibre Hockey Club. El Líder Grip Mataró també va empatar 2 amb el Corunya. L'Alcobendas va perdre 0-6 davant del Voltregà Movento Stern. Déu-n'hi-do la golejada del Voltregà. I l'Igualada femení Grup Guzmán va perdre 2-3 amb el Martinelli a Manlleu. Llavors, pel que fa a la classificació, tenim en primer lloc altre cop el General i Palau de Plegamans amb 61 punts, 6 punts per sobre del Telecable, que està amb 55, el Vilassana Cop d'Ibars en tercer lloc amb 48 punts i tanca aquest quart lloc l'Sneca Fraga amb 47. Ja més endavant arriba la resta de classificació amb el Martinelli Manlleu amb 35 punts i successivament. El que està molt clar des de ja fa unes setmanes són els darrers llocs en què l'Igualada Fremení i Grupo Guzmán està penúltim amb 9 punts i l'Alcobendas que encara no té cap punt.
I recordem que a partir de dijous i fins diumenge es jugaran els quarts de final, semifinals i final de la Copa de la Reina Iberdrola d'hoquei, on hi trobarem 5 equips catalans, Vilassana, Cop d'Ibars, General i Palau de Plegamans, Martinelli a Manlleu, Voltregà, Movento Extern i Líder Grip Mataró.
I ara passem al futbol sala, perquè aquesta setmana teníem competició de la Copa de la Reina, en què les Mamouts, les Corts, havien aconseguit classificar-s'hi. Les de Barcelona, però, no van aconseguir superar els quarts de final i van perdre 3-0 contra el Melilla Torreblanca.
Doncs sí, ho vam poder seguir divendres a Teledeporte, que retransmitia tota la Copa de la Reina, aquesta final a 8. Jo crec que el resultat sembla just per ocasions, per el domini del Torreblanca Melilla, tot i que les Corts ho va haver aguantat molt bé el ritme, però li ha mancat una mica de gol, no? Tenir opcions de ficar-se al partit en gols. Acabava la primera part amb només un 1-0 al descans, ja a la segona part es posaven 3-0 i les coses ha hagut de sortir de 5, arriscant molt, però és que el Torreblanca és un equip dels de dalt, no? Ja porta anys apostant pel futbol sala femení. Jo crec que el paper de l'Escorts Ubaé, el més complicat era classificar-se per la final a 8, com està la competició nacional, i sent un recent ascendit a primera divisió, ho hauran disfrutat i bé, a continuar per la Lliga a la seva permanència.
Finalment, aquest títol ha anat a parar a mans del Melilla Ciudad Deporte Torreblanca, contra qui s'havia enfrontat precisament en les Mamuts les Corts.
I una final que s'ha emportat el Melilla Torreblanca contra el Navalcarnero, el Melilla, que finalment acaba aconseguint el títol i jo crec que merescut.
I en waterpolo es va jugar la 18a jornada de la Lliga i la setmana passada es van avançar un parell de partits de la següent jornada i ara mateix se n'està jugant un altre. Són els partits en què hi ha implicats el Sant Andreu, la Solim Mataró i l'Estralpul Sabadell, ja que el proper cap de setmana competeixen en les semifinals i final de Champions. Per tant, deixem per la setmana vinent la classificació i ens centrem ara sí en els resultats de la jornada 18.
La Solim Mataró va guanyar còmodament el Sant Feliu, 21-6, amb 5 gols per la italiana Silvia Begno, màxima golejadora del partit. Una situació similar i quasi amb el mateix resultat va ser el partit de l'Estapul Sabadell, que va guanyar a Madrid contra el Simal Garrí Alcanoe per 6-20. Partidàs entre el Catalunya i el Santa Cruz de Tenerife Cheide, el conjunt de les Illes va aconseguir una remuntada èpica i va forçar la tanda de penals, on va acabar caient, això sí, per un global de 20-19 favorable al Catalunya. Partit sense problemes pel Rubí, que rebia el Boadilla, i va acabar el maig 11-2. Destacar el xoc defensiu de les Vallesanes, que no van rebre ni un gol en els últims 3 períodes del partit. Victòria esperada pel Terrassa, 15-10, que s'enfrontava a l'Atlètic Barceloneta, un equip que va oferir molta resistència i no va ser fins a la recta final que les agarenques trepitjaven l'accelerador. I per últim, el derbi barcelonès entre el Sant Andreu i el Mediterrani. No van cedir les de Sant Andreu i van aconseguir un resultat de 20-7.
I com dèiem, Sant Andreu, Mataró i Sabadell ja tenen l'ull posat en el proper 20 d'abril. El Sant Andreu s'enfrontarà contra l'Astralpul Sabadell a les 12 del migdia i la Solim Mataró contra l'Olimpiakos a les 2. La final es jugarà diumenge 21 a les 2 del migdia.
És una llàstima que perquè precisament ens coincideixen dos Champions, la de futbol i la de waterpolo, el mateix dia i hora, eh? I a més les semifinals.
Sí.
És una llàstima perquè ens haurem de desdoblar per poder-ho seguir. Això sí, molta sort a tots els equips catalans.
Doncs això és tot per avui. La setmana que ve ja podrem comentar l'anada de les semifinals de la Champions femenina, esperem que amb la victòria del Barça.
Recordeu que ens podeu escoltar a través dels diferents serveis de podcast o a través del propi web hemvingutxcadarnos.com.
I donem les gràcies a la Maria Pons per la música i veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.